La prostitució i la captació de lotes i joves per a la seva explotació no es limita només a Palma. Se n'han detectat casos a Inca, Manacor, també al Port d'Alcúdia i també a Menorca. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Amb Toni Mateu.
La captació de les joves, a més, ja no es fa al carrer, sinó que es fa a través del món digital i de les xarxes socials. Aquesta és la situació que es desprèn d'un informe de Casal Petit, entitat dedicada a víctimes del tràfic de persones. Segons el tècnic d'aquesta entitat i investigador, Jaume Parelló, han canviat el perfil de dones que són víctimes de les xarxes d'explotadors.
Han acabat exercint la prostitució i, quan s'hi troben de dins, diuen, han de sortir ràpidament d'aquí. I perquè són persones amb un nivell educatiu i professional molt alt. Aquí tenim economistes colombianes, tenim abogades venezolanes.
És per aquest motiu que l'IB Dona, és a dir, l'Institut Balear de la Dona, investigarà, Toni Sastre, aquest fenomen.
Així és, i ho faran al marc del nou pla contra el tràfic de dones i nines del govern. El pla, de fet, té un pressupost de 3,7 milions i s'allargarà fins a l'any 2028. Segons la directora de l'IB Dona, s'han de fer esforços a totes les illes.
A Menorca sí que és cert que ara no tenen cap entitat que treballi en temes de tràfic i prostitució. Hem de començar, no?, com a desplegar serveis perquè totes les illes, també a nivell territorial, doncs estiguen dotades de manera equilibrada.
Aquesta que acabeu de sentir és Cati Salom, directora de l'Institut Balear de la Dona. I el personal sanitari de Menorca ha fet una formació específica per prevenir i detectar possibles casos de mutilació genital femenina.
Una realitat present a les Balears a causa de la presència de persones procedents de països com Níger o Mali, on aquesta pràctica dolorosa i traumàtica, segons l'UNICEF, continua sent majoritària. L'ONG Amic ha estat l'encarregada d'impartir el curs. Ruth Mañero és la presidenta.
Hi ha algunes nenes o de grups que la practiquen, que podria ser que en algun moment viatgessin cap al seu país a fer-ho. Llavors, el personal sanitari està per prevenir.
I parlant d'habitatge, perquè l'Ajuntament de Palma farà el primer pas per prohibir places noves de lloguer turístic a la ciutat.
La finalitat és declarar tot el terme municipal zona única no apta per a la comercialització d'estades turístiques en habitatges. Ara, ciutat té 4.500 places distribuïdes en més de 630 immobles. La modificació es farà mitjançant la modificació del Pla General de l'any 2023.
I tot això quan el Ministeri de l'Habitatge ha demanat a les webs de lloguer vacacional que retirin els anuncis de més de 86.000 habitatges turístics arreu de tot l'estat.
Es tracta d'habitatges que han sol·licitat el número de registre de lloguer de curta durada i no l'han obtingut perquè no compleixen els requisits.
Associacions integrades dins el Consell d'Entitat de Formentera demanen al Consell de l'Illa que redacti una nova proposta per a Formentera Eco amb una reducció del nombre de vehicles.
Això després de rebutjar les primeres propostes de la institució que no incluïen aquesta reducció. Així ho explica Sendo Klein de l'Associació de Veïnats de Formentera.
Aunque siga petita la disminució, però almenys intentar ir reduint, perquè encara el trànsit que hi ha i el trànsit, els aparcaments i tot que hi ha els mesos d'estiu és massa per a l'illa.
El sindicat d'infermeria SATSE reclama un plus de difícil cobertura per a frenar la fuga d'infermeres i fisioterapeutes en el cas de Mallorca.
L'organització ha posat en marxa una campanya per exigir a l'IB Salut una solució urgent que permeti retenir professionals i atreure'n de nous. És Jorge Tera, el secretari del sindicat.
Esos profesionales que venían de fuera han dejado de venir con el agravante de que muchos que ya estaban aquí pues también se marchan. E incluso gente que ya es nacida aquí y demás, pues también está optando, pues, en algunos casos, por irse a vivir a otras comunidades o incluso al extranjero.
I Sumar i Esquerra Republicana confirmen negociacions amb el govern central per aprovar un nou decret per revaloritzar les pensions.
Tot això després del rebuig de la setmana passada de PP, Vots, Junts i Unió del Poble Navarrès al decret òmnibus. De moment, el govern central no ha revelat quina fórmula farà servir per aconseguir la pujada de les pensions.
I per la mare dels esports, perquè el Reial Mallorca jugarà contra el Sevilla a Son Moix. Això serà quan siguin les 9 del vespre, el partit que tancarà la jornada 22a de Lliga. El conjunt mallorquí qui tractarà de sumar 3 punts i sortir de la zona de descens el dia en què també es tanca el mercat de fitxatges.
El programa Esport 3 en Joc ja està en marxa amb la prèvia. A les 9 començarà el partit i a partir de les 11 el post i el seguiment de la darrera hora del mercat de fitxatges. És per aquest motiu que l'informatiu vespre és a través del segon canal d'IB3 Ràdio a internet.
I avui som dilluns. Dani Capó, bon vespre. I de moment, principi de setmana, que de moment, com dèiem, no ha plogut.
Bon vespre. Sí, efectivament, hem estat setmana i sembla ja notícia que no plogui un dia. Avui no ha plogut i demà tampoc plourà, Toni. Tindrem hores de tranquil·litat demà. De fet, tindrem un cel pràcticament destapat, un fet que també ha costat tenir aquests darrers dies i aquestes darreres setmanes. Qualque pinzellada de Nígol Prim, però poca cosa, veurem molt el sol demà. Això sí, no repetirem. Les temperatures suaus que hem viscut avui baixaran a tot l'arxipèlag i el vent, és vera que estona es pot bufar moderat, però tampoc bufarà amb molta intensitat. De fet, demà hora baixa, segurament a la majoria de bandes bufarà fluix. Però atenció, perquè això no pot durar molt. Dimecres segurament sí que tornaríem a donar la benvinguda a algunes pluges més, però d'això en parlarem demà.
I doncs ja en parlarem demà. Moltes de gràcies, Dani Capó, i paraulesment ara això que sentireu.
El mejor de la nueva porque me crían la vieja.
I bo, aquest que sentiu, per aventura ja l'heu reconegut, perquè és el cantant de Puerto Rico, Bad Bunny, que aquesta nit passada ha tingut un paper destacat a la gala dels Grammy que s'ha fet a la ciutat de Los Angeles.
I no l'ha tingut per la música que fa, sinó per les crítiques a Trump.
We're not savage, we're not animals, we're
abans de donar gràcies a Déu, vull dir, ice, fora. No som salvatges, no som animals, no som estrangers, som humans i som americans, ha dit el cantant porto-riqueny.
Aquesta ha estat la proclama a la ciutat de Los Angeles de Bad Bunny i coneixerem el detall d'aquest premis quan faltin pocs minuts per arribar a les 8 del vespre en un informatiu que fa impossible Antoni Sastre, Maria Eugènia Queigles i Neu López a la redacció, mentre que Lluís Fortesa és el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Passen 7 minuts de les 7. Ho han dit en començar que la prostitució i la captació de lotes i de joves per a la seva explotació no es du a terme només a Palma, sinó que en aquests darrers anys se n'ha detectat un increment a nuclis com Inca, Manacor i també al Port d'Alcúdia, així com també a Menorca. És el que es desprèn d'un informe de Casal Petit, que és una entitat dedicada a l'atenció de dones en situació de prostitució i víctimes de tracte. A més, aquesta entitat adverteix que la captació de les joves no es fa al carrer, sinó que ara es du a terme al món digital i a través de les xarxes socials. Per aquest motiu, l'IBEDONA, és a dir, l'Institut Balear de la Dona, investigarà aquest fenomen en el marc del nou pla contra el tràfic de dones i nines del govern. El pla té un pressupost de 3,7 milions d'euros i s'allargarà fins a l'any 2028.
Durant el 2025, quasi mig miler de dones han travessat la porta del Casal Petit per demanar ajuda i sortir de la prostitució. Darrerament, moltes d'elles han migrat des de Llatinoamèrica i ja aquí cauen a l'explotació sexual, com explica el pedagog i tècnic Jaume Parelló.
Han acabat exercint la prostitució i quan s'hi troben de dins diuen han de sortir ràpidament d'aquí. Perquè són persones amb un nivell educatiu i professional molt alt. Aquí tenim economistes colombianes, tenim abogades venezolanes.
Al Casal Petit també han detectat un augment de la prostitució a indrets com Inca, Manacor, al Port d'Alcúdia, on hi ha hagut operacions policials. Precisament, a l'IBEDONA, diu la directora Catalina Salom, posen en marxa un nou pla d'atenció a les dones víctimes d'explotació sexual que vol arribar a la part forana i especialment a Menorca.
A Menorca sí que és cert que ara no tenen cap entitat que treballi en temes de tracte i prostitució, sinó que s'adú des de centre de crisi ara. Per tant, hem de començar, no, com a desplegar serveis perquè totes les illes també a nivell territorial pues, estiguen dotades i de manera equilibrada.
De fet, un tècnic de l'IBEDONA es dedicarà en exclusiva a impulsar i fer seguiment de les 44 mesures del pla, que també té per objectiu lluitar contra la prostitució en l'àmbit digital, en què es produeixen casos d'intent de captació de nines mitjançant les xarxes socials i que amaga el fenomen, segons insisteix per allò.
I estem tenint dificultats per trobar els pisos, per trobar llocs on estan prostituint-se i fins i tot de poder entrar en contacte amb elles.
Nigèria, Níger, Mali o també Guinea són alguns dels països africans de la zona del Sahel on la mutilació genital femenina, segons dades aportades per UNICEF, encara és una pràctica majoritària. A causa de la presència a les Illes Balears de persones de col·lectius provinent d'aquests països, aquesta no és una realitat desconeguda a les illes i és per aquest motiu que el personal sanitari de Menorca ha fet avui una formació específica per prevenir i detectar possibles casos i combatre aquesta pràctica dolorosa i a la vegada traumàtica.
És una formació clau per prevenir i detectar casos de mutilació genital femenina dirigida al personal sanitari de Menorca. La jornada organitzada per la Taula Local de Coordinació contra la Violència Masclista de Sant Lluís s'ha fet a l'Hospital Mateu Orfila. Ha anat a càrrec de l'ONG Amic, entitat referent en la lluita contra aquesta pràctica. La seva presidenta, Ruth Mañero, reconeix que sovint es percep com una realitat llunyana, però recorda que, segons les estadístiques, a les Balears hi ha 150 nines procedents de comunitats on aquesta pràctica encara es manté que podrien estar en risc. Així ho explica Mañero.
Hi ha dones que ja podem dir que han sobreviscut a aquesta pràctica, que no totes sobreviuen, i que també hi ha algunes nenes que són filles o nebodes d'aquestes dones o de grups que la practiquen, que podria ser que en algun moment viatgessin cap al seu país a fer-ho. Llavors, el personal sanitari està per prevenir, també.
I continuem parlant d'infants, de joves, però ho feim per un motiu diferent, perquè es calcula que 9 de cada 10 infants de les illes d'entre 0 i 6 anys han fet ús del telèfon mòbil. A més, 9 de cada 10 famílies considera que fa un ús abusiu de les pantalles. Aquestes són algunes de les dades clau d'un estudi que acaba de presentar l'UIB a petició de la Conselleria d'Educació. En aquest treball han participat gairebé 9.000 famílies i la gran majoria d'un poder adquisitiu, volien dir, mitjà alt. Carme Moreno.
Segons els responsables de l'estudi, hi ha hagut una alta participació de famílies, la qual cosa demostra l'interès per aquesta qüestió. A més, qui sobretot ha respost a l'enquesta han estat les mares. El professor de Pedagogia Aplicada de la Universitat, Bartomeu Mut, destaca, això sí, sense donar dades concretes, que a través de l'estudi s'ha detectat que molts infants abans de l'any ja han interactuat en les pantalles. A més d'aquest 94% d'infants de 0 o 6 anys que han fet ús del mòbil, un 96% ha vist la televisió. Davant la preocupació que manifesten les famílies, un 86% d'aquestes assenyalen que els manquen estratègies per acompanyar els infants. I una dada no manco rellevant, Mut ha destacat també que les famílies utilitzen les pantalles per conciliar.
Perquè m'ho donaran compte que moltes famílies, maldament o malgrat l'edat del menor sigui tan petita, sigui de 0 anys, sí que l'utilitzen com a espai de conciliació, com a espai de regulació, com a espai o com a eina, com a estratègia per tal de posar calma segons quines situacions. Això ens ho manifesten.
Segons Mut, aquest abús de les pantalles té conseqüències en els infants de 0 a 6 anys. Parla de retard en l'aprenentatge, dificultats per expressar-se i comunicar-se. A més, les mestres d'educació infantil han notat cert dèficit d'atenció i problemes d'autoregulació, a més d'alteracions en la son i la gana. És per això que, diu, les famílies han de ser un bon mirall per als més petits.
Quin model som nosaltres d'adults com a espai de modelatge perquè, per ventura, els infants mos prenguin com a model d'imitació. Som nosaltres també, a vegades, un model que, per ventura, mos hem de qüestionar de quina manera utilitzem la tecnologia per tal de ser aquest model que volem que els nostres infants interactuïn.
Aquest estudi servirà a Educació per prendre mesures, entre elles, en els pròxims mesos, llançarà una campanya a les famílies per fer un ús racional de la tecnologia. En vista al curs vinent, es farà formació als pares i mares. El govern, a més, impulsarà la creació d'espais lliures de telèfons mòbils a totes les dependències de l'administració pública on accedeixin infants de 0 a 6 anys.
I continuem parlant de l'àmbit de l'ensenyament, perquè la Conselleria d'Educació ha adquirit una cadira elevadora valorada en 3.000 euros perquè els alumnes amb problemes de mobilitat puguin pujar les escales dels centres. El primer a fer-la servir ha estat el CEIP Costa i Llobera de Palma, després d'això del recent accident d'un alumne que va rompre una cama i també un braç.
La cadira està pensada per pujar i baixar escales sense esforç i és plegable i lleugera. Això sí, requereix un acompanyant en el moment de fer-la servir perquè l'aguanti i entri a la velocitat. Alejandra Picó és la directora del centre.
Fins ara el problema, hem pujat de pes, o es para, si mos ajudaven, o els mestres, o l'AT, o jo, o qui sigui. En crosses, si van amb una cama, ni més o manco són àgils i poden pujar. De vegades hem tingut alumnes que han quedat a casa seva, perquè no podien pujar. I nosaltres no els podem pujar si pesen més de 50 quilos.
Aquesta cadira s'afegeix al banc de material adaptat del qual poden disposar tots els centres educatius de les Illes. Antoni Veres, el conseller d'Educació.
Hem d'assegurar que continua l'escolarització del nen en el centre educatiu que estava escolaritzat i, per tant, és una eina necessària, és una despesa necessària.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I en l'àmbit de la política, el Parlament farà demà el primer ple de l'any. Serà en la sessió d'aquest dimarts que s'aprovarà la prohibició del vel integral en els espais públics a proposta del Partit Popular. Ho farà en principi amb els vots a favor de vots que voldria anar encara més enllà i que es prohibissin tot tipus de vels. La proposta ha generat crítiques de Més per Mallorca que acusa els populars d'alimentar, asseguren, l'islamofòbia i de posar aquest debat per davant del problema real de la ciutadania. Marta Puyalto.
El portaveu ecosobiranista Lluís Apesteguía assegura que la iniciativa no té res a veure amb la defensa dels drets de les dones i considera que té connotacions racistes.
I que només se planteja en la cursa absurda de PP i Vox a veure qui és més fatxa i a veure qui és més islamòfob.
Precisament, Manuela Cañadas acusa el Partit Popular d'haver copiat la proposta que Vox va presentar fa uns mesos i que no va tirar endavant.
Los que están copiando es el Partido Popular, que rechaza una iniciativa que presenta Vox y que luego presenta otra exactamente igual o parecida. O sea, nosotros no estamos en una competición.
El Partit Popular rebutja les crítiques i defensa que la proposta del seu grup és sensata. El portaveu Sebastià Sagreras assegura que és Vox qui ha canviat de posició i critica Més per Mallorca.
Aquesta ceguera que té Més per Mallorca en contra de les propostes sensates i centrades del Partit Popular no haurien d'anar mai en detriment de la igualtat i de la dignitat de les nines i de les dones.
Perquè s'apliqui, finalment, la prohibició del vel integral, és necessària també la modificació de normativa estatal.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I parlar ara d'habitatge, perquè l'Ajuntament de Palma fa el primer pas per prohibir places noves de lloguer turístic a la ciutat. La finalitat és declarar tot el terme municipal zona única no apta per a la comercialització d'estades turístiques en habitatges.
Urbanisme aprovarà demà la prohibició en totes les modalitats d'habitatges a Palma. Avui dia la ciutat compta amb gairebé 4.500 places distribuïdes en 632 cases, de les quals 381 són a la capital, 76 a la platja de Palma i Camp Pastilla i 175 estan en sòl rústic. En l'aprovació d'aquesta modificació s'impedirà qualsevol increment d'aquesta xifra i s'obrirà el camí per aconseguir una reducció progressiva a mesura que es produeixin baixes definitives. La mesura es farà mitjançant l'aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General de 2023. Aquesta modificació també impossibilitarà la renovació d'estades no permanents, així com la reubicació o el trasllat de les places actualment autoritzades en altres localitzacions.
I encara en lloguer turístic, el Partit Socialista ha acusat el Partit Popular de connivència amb les plataformes asseguren que exploten pisos turístics que no tenen llicència. Ho han denunciat des d'un pis turístic il·legal a Palma que comercialitza Airbnb i que han llogat per aquesta ocasió especial.
El portaveu socialista Iago Negueruela acusa el govern de Marga Proens de no fer res per revertir la crisi de l'habitatge i de no combatre l'oferta il·legal.
Animamos al Partido Popular a que vea la oferta ilegal que hay en esta ciudad de Palma. Cómo estamos hoy en un piso que debería ser para trabajadores y trabajadoras de gente de nuestra ciudad. Vecinos y vecinas que tendrían una opción de habitabilidad cuando lo que estamos viendo es que hay oferta ilegal.
Segons els socialistes, el pis que han llogat està registrat a la plataforma Airbnb i suplanta la llicència d'un apartament a Son Cervera.
Això pel que fa a aquesta denúncia, i el Ministeri d'Habitatge demana a les webs de lloguer vacacional que retirin els anuncis de 86.200 habitatges turístics i de temporada il·legal. Es tracta d'habitatges que han sol·licitat el número de registre de lloguer de curta durada, però que no l'han obtingut perquè no complien els requisits.
D'ençà del passat mes de juliol, és obligatori un codi que atorguen els registradors de la propietat propietat per poder comercialitzar a les plataformes en lloguers de curta durada. Segons les dades facilitades pel Ministeri, Madrid és la ciutat que compta amb més sol·licituds revocades, amb un total de 5.300, seguida de Barcelona amb 5.000 registres denegats.
I parlem ara d'una altra qüestió, perquè les Balears se situen entre les destinacions hoteleres més cares d'Espanya l'any 2025. El preu mitjà per cada nit s'ha enfilat fins als 220 euros. Es tracta del preu segon més alt d'arreu de l'Estat, només per darrere de Marbella.
El sector hoteler ha tancat un any de rècords a les illes amb un fort augment dels preus i dels ingressos. Aquest increment, proper al 10%, en places com Marbella o les Balears, ha impulsat els ingressos hotelers i consolida l'arxipèlag com un dels motors del turisme a Espanya. Segons les dades del baròmetre hoteler, l'ocupació es manté en màxims històrics amb un 75,5% de mitjana.
I les Balears se situen entre les destinacions hoteleres més cares d'Espanya l'any 2025. El preu mitjà per nit s'ha enfilat fins als 220 euros. Parlaven d'això fa just un moment, en un dia que també han sabut que més de 122.000 turistes es varen allotjar el mes de desembre a establiment de les Illes Balears. És aquesta una xifra sensiblement inferior a la registrada el mateix mes de l'any anterior, però això sí, amb estades més llargues. Varen allargar el temps d'allotjament respecte d'un any enrere, perquè les pernoctacions varen créixer prop d'un 6% fins a fregar les 400.000. Aquestes són dades de l'enquesta d'ocupació en allotjament turístics que ha publicat avui mateix l'Institut Nacional d'Estadística.
Una enquesta que revela que el nombre de turistes creix als hotels amb més de 104.000 clients i als apartaments turístics, per on passaren 7.500 viatgers al desembre, però en canvi baixen els establiments de turisme rural, que mentre que el 2024 varen rebre més de 13.000 persones, enguany s'han quedat en 10.000. Pel que fa a l'estada mitjana, sí que s'allarguen tots els establiments de les Balears. On més temps estan és als apartaments, més de 5 dies i mig de mitjana, enfront de 3 dies d'hotels i turismes rurals. En tot, el darrer mes de l'any passat varen romandre oberts a les illes prop de 340 establiments. 181 eren hotels i 157 allotjaments de turisme rural. El que no canvia és el perfil del viatger, majoritàriament estranger. Un 60% provenia d'altres països, enfront del 40% del turisme estatal.
Parlam d'estades turístiques, parlam també d'habitatge i ara parlam d'un cas concret, aquell que se relaciona amb aquelles persones que viuen a l'antiga presó de Palma, perquè el veïnat de Cas Capiscol demanen a les administracions més seguretat i més vigilància. Tot això arran de la conflictivitat que, segons el seu parer, generen aquelles persones sense llar que viuen a aquestes dependències, a les dependències de l'antiga presó de Palma.
Els veïnats ho han fet saber avui capvespre representants de la Conselleria d'Educació, l'Ajuntament de Palma, la Delegació del Govern i també a la Policia Nacional. S'hi han reunit el Col·legi Públic de Cas Capiscol. Cort ha traslladat als assistents l'augment de les actuacions municipals a l'antiga presó. Actualment s'han identificat 154 persones a l'interior d'aquesta presó. L'Ajuntament diu, això sí, que fa un seguiment constant de la situació i fa feina en un projecte de futur que inclou habitatge i la transformació urbanística de l'espai.
I la factura de la llum ha baixat gairebé 9 euros respecte del mes de gener de l'any passat. En concret, el rebut d'un usuari mitjà en la tarifa regulada ha pagat uns 83 euros, mentre que el mes de gener de l'any 2025 va pagar gairebé 92 euros. Es tracta això d'un 9,5% manco.
Respecte al passat mes de desembre, l'abaratiment de la factura elèctrica per un consumidor de la tarifa regulada va ser de gairebé 4 euros, amb un descens d'un 4,6%.
I demà, a les 12 del vespre, finalitza el termini per presentar propostes per al Formentera Eco de l'any 2026. Diverses associacions han demanat que redueixi el nombre de vehicles de visitants que poden circular durant la temporada de regulació. Elena Trinidad.
L'Associació de Veïns Illa de Formentera i l'Associació Trampolí Mecànic han estat dues de les entitats que han presentat propostes perquè el Formentera Eco no trenqui la dinàmica de reducció de la quota de vehicles que poden circular per l'illa entre l'1 de juny i el 30 de setembre. Recordem que el passat 19 de gener es varen presentar dues propostes al Consell d'Entitats, però que la meitat de les associacions s'hi varen abstenir perquè no es rebaixava la quota d'entrada de vehicles, ho explica Sendo Klein de l'Associació de Veïns.
Després van explicar a tothom que la proposta era que no volien ninguna de les dues, no? Una extensió, i no volien més perquè volien la gent, volien les entitats menys vehicles, aunque siga petita la disminució, però almenys intentar ir reduint, perquè encara el trànsit que hi ha, i el trànsit, aparcaments i tot, que hi ha els mesos d'estiu, és massa per a l'illa.
Des de l'obra cultural Balear de Formentera, Sergi Navarro explica que han posat en marxa una enquesta per recollir les opinions de la ciutadania sobre el Formentera Eco. La podeu trobar a les seves xarxes socials. Fins demà a les 8 del vespre es pot respondre.
Acabem el termini a les 8 de la nit per després poder recollir-ho tot, redactar el document i enviar tant l'enquesta com el nostre document amb, diguem, totes les propostes de l'obra cultural Balear.
A partir de dimecres, el Consell valorarà tècnicament i políticament si sorgeix una nova proposta i la traslladarà al Consell d'Entitats, on s'espera que sigui ratificada per després ser aprovada pel ple.
Parlaven de la mobilitat a Formentera, en concret per aquesta restricció de vehicles que entraran en vigor aquesta propera temporada, però aquest any 2026 han caigut les matriculacions de vehicles arreu de les Illes Balears i ho han fet un 7,1%. El mes de gener, que acaben de tancar, hi ha hagut 1.278 matrícules noves.
Les que més han baixat són les dels motors dièsel, gairebé un 28%, i només 13 vehicles d'aquests s'han matriculat a les Balears al gener. Els de benzina també s'han reduït un 23,6% respecte a l'any 25, però s'han estrenat 385 turismes de benzina. Són dades que han fet públiques les associacions de fabricants, ANFAC, els concessionaris de FAC Auto i els venedors de Gambam.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I després del col·lapse d'infraestructures arreu de les Illes Balears en episodis de pluges torrencials, el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports proposa millores, tant en les infraestructures com també en la gestió de les seves reconstruccions. Avui mateix han fet una jornada formativa sobre els efectes de les danes i han proposat la creació d'una comissió interdepartamental per a determinar projectes.
La presidenta del Col·legi d'Enginyers Civils de les Balears, Sara Lobato, creu que aquest organisme podria agilitzar obres com les que s'havien de fer a Sant Llorenç. Denuncia i lamenta que 8 anys després de la riuada, en què varen morir 13 persones, les intervencions previstes als torrents no s'han fet.
Esto es completamente, desde mi punto de vista y del colegio, una anomalía de gestión, porque en 8 años podría haber vuelto a ocurrir un episodio de esas características. Entonces, creemos que este tipo de infraestructuras pueden ir acompañadas de comisiones técnicas interdepartamentales integradas que redujesen sus plazos.
Això sí, en casos més recents, com els de Menorca i Eivissa, ja s'han fet obres d'emergència. El degà de la demarcació de València, Javier Machi, que ha impartit una xerrada als col·legiats de les Balears, suggereix que algunes infraestructures poden haver quedat obsoletes.
Són cuencas pequeñas de menos de 400 km², tormenta relámpago que en 2 o 3 horas o 4 horas te pasan de 0 a 2.000 m³/s, y eso hay que tratarlo de otra manera. Mejorando la capacidad, intentando retener en las cabeceras lo máximo posible, reforestar en las partes que han sido erosionadas y, si no se puede hacer nada de eso, intentar derivar.
I precisament el desbordament recent del torrent de Ferreries i Es Mercadal han fet que aquest municipi menorquí s'incorpori en el pla de risc d'inundació del govern per garantir d'aquesta manera una inversió en el manteniment que enguany triplica el seu pressupost.
Tant el torrent de Son Granot com el de l'Arpa s'han desbordat els darrers anys a causa de les intenses pluges. La més important va ser la dana de l'agost de 2024, que va causar danys importants al centre de l'illa. Pepe Morell és el cap del Servei de Gestió Integral de Recursos d'Inundació del Govern.
Es un paso adelante, tanto en Ferrerías, que da problemas, tiene problemas, como Mercadal, que los ha tenido. Los puentes son pequeños, si es patrimonio, si es no sé qué, oiga, vamos a dar una solución.
Tot això quan avui el Consell de Menorca ha obert una segona convocatòria d'ajuts destinada a les explotacions agràries afectades per la dana de l'agost de fa 2 anys. La primera línia compta amb 135.000 euros finançats pel govern i es destinarà a cobrir danys materials a les explotacions d'Es Mercadal i Alaior. La segona línia disposa de 28.000 euros aportats pel Consell i en aquest cas cobreix també les pèrdues de producció com, per exemple, bales de sitja, de palla, fruita i verdura de finques d'arreu de l'illa.
I continuem parlant de la dana perquè Menorca ha obert obert una segona convocatòria d'ajudes per pal·liar els danys ocasionats per la Dana. En la primera convocatòria, més d'una vintena d'explotacions no hi varen poder accedir a aquestes ajudes perquè no varen tenir temps d'executar totes les actuacions de rehabilitació que estaven previstes.
Ara el Consell de Menorca posa en marxa dues línies de finançament, una primera de 135.000 euros finançada pel Govern Balear per cobrir els danys materials a explotació del Mercadal i Alaior, i una segona de 28.000 euros amb fons propis destinada a compensar tant les pèrdues de producció com els danys materials a explotacions de tots els municipis de l'illa que varen patir en la Dana fa.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30 i repassam el titular més destacat d'aquesta jornada, perquè la captació de les joves, a més, ja no es fa al carrer, sinó que es fa a través del món digital i de les xarxes socials. Aquesta és la situació que denuncia i que es desprèn d'un informe de Casal Petit, entitat dedicada a víctimes de tracta de la captació de joves i al·lotes per exercir la prostitució.
Segons el tècnic d'aquesta entitat i investigador Jaume Perelló, han canviat els perfils de dones que són víctimes de les xarxes d'explotadors.
Han acabat exercint la prostitució i quan s'hi troben de dins diuen han de sortir ràpidament d'aquí, perquè són persones amb un nivell educatiu i professional molt alt. Aquí tenim economistes colombianes, tenim abogades venezolanes.
Per aquest motiu, l'IBDONA, l'Institut Balear de la Dona, investigarà aquest fenomen. Ho farà en el marc del nou pla contra el tràfic de dones i nines del govern. El pla, recordem, té un pressupost de 3,7 milions i s'allargarà fins a l'any 2028. Parlant d'una altra qüestió, perquè el personal sanitari de Menorca ha fet una formació específica per prevenir i detectar possibles casos de mutilació genital femenina.
Una realitat present a les Balears a causa de la presència de persones procedents de països com Nigèria o Mali, on aquesta pràctica dolorosa i traumàtica, segons l'UNICEF, continua sent majoritària. L'ONG Amic ha estat l'encarregada d'impartir el curs. Ruth Mañero n'és la presidenta.
També hi ha algunes nenes o de grups que la practiquen que podria ser que en algun moment viatgessin cap al seu país a fer-ho. Llavors, el personal sanitari està per prevenir.
I l'Ajuntament de Palma farà el primer pas per prohibir places noves de lloguer turístic a la ciutat.
La finalitat és declarar tot el terme municipal zona única no apta per a la comercialització d'estades turístiques en habitatges. En aquests moments, Palma té 4.500 places distribuïdes en més de 630 immobles. La modificació es farà mitjançant la modificació del Pla General de 2023.
Tot això quan el Ministeri d'Habitatge ha demanat a les webs de lloguer vacacional que retirin els anuncis de més de 86.000 habitatges turístics arreu de l'Estat.
Es tracta d'habitatges que han sol·licitat el número de registre de lloguer de curta durada i no l'han obtingut perquè no compleixen els requisits.
Associacions integrades dins el Consell d'Entitat de Formentera demanen al Consell de l'Illa que redacti una nova proposta per a Formentera Eco amb una reducció del nombre de vehicles.
Això després de rebutjar les primeres propostes de la institució que no incluïen aquesta reducció. Així ho explica Sendo Klein, el president de l'Associació de Veïnats de Formentera.
Aunque siga petita la disminució, però almenys intentar ir reduint, perquè encara el trànsit que hi ha, i el trànsit, els aparcaments i tot que hi ha els mesos d'estiu, és massa per a l'illa.
El sindicat d'infermeria SATSE reclama un plus de difícil cobertura per frenar la fuga d'infermeres i fisioterapeutes a Mallorca.
L'organització ha posat en marxa una campanya per exigir a l'IBE Salut una solució urgent que permeti retenir professionals i atreure'n de nous. Jorge Teras, el secretari del sindicat.
Esos profesionales que venían de fuera han dejado de venir, con el agravante de que muchos que ya estaban aquí pues también se marchan, e incluso gente que ya es nacida aquí y demás, pues también está optando, pues en algunos casos, por irse a vivir a otras comunidades o incluso al extranjero, ¿no?
7:33 minuts, arriben ara els esports.
Informatiu vespre. Esports. Marta Sampas.
En esports, Idol Mallorca tanca avui la jornada número 22 a Sant Moji. Ho fa davant el Sevilla. Marta Sampas, bon vespre.
Bon vespre. El Mallorca juga en poc menys de dues hores, quan siguin les 9, contra el Sevilla Sant Moji, just quan expira el termini dels fitxatges del mercat d'hivern. El club cerca reforços in extremis el mateix dia que l'equip es juga a sortir de les posicions de descens. A la primera volta, el Mallorca va guanyar a Sevilla per 1-3 i ara arriben amb dos equips separats per només 3 punts a la classificació. El tècnic, Yago Barrasate, va parlar ahir del rival del Sevilla.
Bueno, creo que es un equipo muy, muy reconocible, ¿no? Con una propuesta muy clara de ir a por las cosas. Es un equipo muy, muy valiente, que tiene una forma de defender también muy clara de perseguir mucho y luego yo creo que sí, ha tenido una mala racha, también ha tenido jugadores en la Copa África, pero cuando ha recuperado sobre todo a Acor ahora en las últimas jornadas arriba, pues es un equipo más, más potente y creo que durante toda la temporada ha estado más cómodo fuera de casa que en casa, porque al final puede ganar duelos, puedo correr y es un rival muy, muy peligroso, ¿no? Entonces tenemos que hacer las cosas bien para ganar mañana.
I com no podia ser d'altra manera, també li varen demanar pel mercat de fitxatges, que recordem acaba avui a la mitjanit, una hora després d'haver acabat el partit Sevilla-Mallorca.
A las 11 y pico me enteraré de cómo ha terminado el mercado y podré tener una valoración sobre el mercado. Confío en la dirección deportiva, como he confiado desde el minuto uno, y creo que es momento de unión y no es momento de separar, ¿no? Yo creo que necesitamos la ayuda de todos.
Dels resultats d'ahir, en clau mallorquinista destacant la derrota del Rayo Vallecano al Bernabéu per 2-1, la derrota del València per 2-1 al camp del Betis, l'empat a casa del Getafe davant el Celta i l'empat de l'Atlètic Club en el derbi basc davant la Real Societat. Recordem que en aquesta hora ja podeu seguir la prèvia del Mallorca-Sevilla en directe a Ivetres Ràdio. El partit començarà a les 9 del vespre i després el postpartit i el seguiment del tancament del mercat de fitxatges. Més futbol. La primera federació, victòria important de l'UD Eivissa per 2-0 contra el segon classificat, l'Atlètic de Madrid B. Sentim el que va dir l'entrenador Miguel Álvarez.
Esta segunda vuelta, si queremos conseguir un objetivo y pensar en grande, lo primero que tiene que ser, que casa tiene que ser un fortín. Hay que entender que de dónde venimos, hay que seguir trabajando, que esto no va a ser de una, ni dos, ni tres, ni de cuatro semanas, va a ser de más tiempo.
I a segona federació, només el Poblense va guanyar entre els cinc equips balears. El líder va guanyar el camp del Barbastre per 0-2 amb dos gols de Joan Proens. Avui protagonistes, postres.
Sense esforç de tots l'equip una altra vegada, van aconseguir sumar de tres i seguir allà dalt. Tot ho acompanya, l'equip està increïble. I la confiança també que me dona en Òscar, que sempre li estaré agraït, pues ajuda també a un jugador pues que les coses li surtin millor i res, molt content per l'equip i molt content també per Òscar, que s'ho mereix.
L'equip Poble ja treu 6 punts al segon i tercer classificats, el Sant Andreu i l'Atlètic Balears, que hi va perdre Castelló per 2-1. També va caure l'Andratx per 2-1 al camp de l'Espanyol B i el derbi de la jornada entre Porreres i Societat Esportiva Eivissa va acabar amb empat a 1. Sentim els entrenadors Jaume Mut i Raül Cassany.
Cometre un error, que mos ha costat la jugada del penal, i lo fàcil era baixar braços. I jo amb aquest aspecte pues, estic molt content que l'equip no hagi baixat els braços, hagi cercat i hagi tingut l'encert per de fer l'empat.
Sense tirar-te a gol, regales un gol en el minut 90 o 90 i pico i al final pues, te'n vas un poc en mal sabor. Però bueno, al final és un punt més.
Porreres i Andrats queden en posicions de descens, mentre que la Societat Esportiva Eivissa és 12. I en futbol internacional, Mariona Caldentei suma un nou títol a la seva trajectòria, campiona del món. L'Arsenal va guanyar el Corinthians brasiler per 3-2 a la pròrroga a la final de la Copa de Campiones d'Europa i d'Amèrica. Un nou títol per a la felanitxera que va ser titular i que va jugar fins al minut 106 de la pròrroga. En ciclisme, hi va acabar una nova edició de la Challenge, una edició marcada per un equip, el Red Bull Bora, amb 4 victòries en 5 jornades i un ciclista, Remco Evenepoel, guanyador de 2 trofeus individuals i de la crono per equips. Pel que fa a la representació balear, sentim l'artenanc Enric Mas i dos components de la selecció espanyola, l'eivissenc Marc Torres i el marratxiner Francesc Benassa.
Content, ja t'ho dic, disfrut, així que content. Sí, cada dia anant progressant. Ahir és superdiferent avui, simplement és el ficament en carrera que, bueno, per nosaltres és superimportant, és aquest feeling i a poc a poc el aniré agafant.
Però avui, bueno, el dia és bastant semblant, sí que es veu que es puja puny major, la pujada més gran, més llarga de les Balears, i a veure si podem mostrar un bon rendiment i fer un bon final en el Colomer.
La selecció ha fet una gran feina per jo, han apostat per jo des del principi, ho hem vist, que se'n pot tirar per controlar la fuga, i bueno, m'hauria agradat un poc millor, però bueno, content.
La darrera victòria del passeig marítim de Palma ahir va ser per el corredor belga Arne Marit. En motociclisme, l'equip oficial Honda ha presentat la moto d'aquesta temporada amb els pilots Joan Mir i Luca Marini. El mallorquí Joan Mir parla de la seva nova moto.
Han duit coses per millorar un poc de tots aquells punts que mos queixàvem durant tota la temporada passada. I bueno, si podem millorar uns quants d'ells ja serà fantàstic.
I en futbol sala, la selecció espanyola amb el jugador del Palma, Mario Rivillos, com a capità, jugarà la semifinal de l'Europeu. Serà contra Croàcia després d'haver superat a quarts de final a Itàlia per 4-0. I d'altra banda, el també jugador del Palma, Lucao, s'ha proclamat campió de la Copa Amèrica guanyant la final a Argentina per 2-1.
I d'aquesta és l'actualitat que en deixa avui els esports. Són les 7:39 minuts, gairebé les 7:40, i continua l'informatiu vespre.
Escoltau l'informatiu vespre, el resum de la jornada a IB3 Ràdio.
Parlam ara de l'àmbit de la salut, però relacionat amb qüestions laborals, perquè el sindicat d'infermeria SATSE reclama un plus de difícil cobertura per frenar la fuga d'infermeres i també de fisioterapeutes en el cas de Mallorca. Aquesta organització ha posat en marxa una campanya per exigir a l'IB Salut una solució urgent que permeti retenir professionals i atreure'n també de nous.
SATSE ha iniciat una recollida de signatures i un calendari d'accions que s'intensificarà en les pròximes setmanes sense descartar mobilitzacions davant una situació que qualifica ja de crítica. Jorge Tera, secretari general del sindicat, explica en què consistiran.
Una serie de medidas que iremos haciendo, pues una campaña en redes sociales, una campaña de cartelería, con algunos lemas, como preguntarle a los profesionales ¿vives o sobrevives en Mallorca? O como fácil venir, difícil quedarse, para generar una sensibilización, una conciencia. A partir de ahí, pues pediremos una reunión con los grupos parlamentarios, con la Consellería de Salud, y bueno, ir moviendo el tema y para culminar, si no hay frutos, pues con una serie de movilizaciones pues a lo largo del otoño o el invierno.
El sindicat alerta que l'elevat cost de la vida ha convertit l'illa en un destí cada vegada manco sostenible per als professionals sanitaris.
Esos profesionales que venían de fuera han dejado de venir, con el agravante de que muchos que ya estaban aquí pues también se marchan. E incluso gente que ya es nacida aquí y demás, pues también está optando, pues en algunos casos, por irse a vivir a otras comunidades o incluso al extranjero.
I la Conselleria de Salut ha anunciat la incorporació del 5è oncòleg a l'Hospital de Can Misses a Eivissa, que torna a tenir completa la plantilla.
El servei es reforçarà també a mitjan febrer en la contractació d'una nova infermera gestora de casos que coordinarà l'atenció dels pacients amb càncer de les Pitiuses. El Departament de Salut confia que això permeti agilitzar l'agenda de les revisions que acumulen més de 6 mesos de retards en algun cas. Les associacions mantenen la vista posada a assolir el 7 oncòlegs en plantilla a Eivissa i Formentera. Escoltam Maribel Martínez, presidenta de la PAC, i la consellera de Salut, Manuela García.
Que tengamos un nuevo oncólogo, pues muy bien, tenemos puesta la vista en el séptimo, pero bueno, poco a poco. La gestora de casos, que yo creo que es muy interesante para que las personas, los pacientes, vayan directamente a alguien que les puede solucionar pues el problema o la pregunta que tengan de una manera mucho más rápida y más dinámica.
Y con esto pues recuperamos mucha de la actividad o la actividad al 100%, y realmente creo que son dos noticias que son muy positivas para la salud d'Eivissa i Formentera.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
I l'àmbit estatal, però amb efectes per a les Illes Balears, Sumar i Esquerra Republicana confirmen negociacions amb el govern central per aprovar un nou decret per revalorar les pensions. Tot plegat després del rebuig de la setmana passada de PP, Vots, Junts i també d'Unió del Poble Navarrès al decret òmnibus. De moment, el govern central no ha revelat quina fórmula emprarà per materialitzar la pujada de les pensions.
El portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, ha confirmat les converses amb l'executiu i espera que el nou decret s'aprovi al Congrés després del Consell de Ministres.
Justo anoche empezaron las conversaciones y esperemos llegar a un acuerdo, pero nosotros no será. Creo que es una mala excusa votar en contra de un decreto con la inmensa mayoría de cosas buenas simplemente porque algo no te gusta. Es como que un menú, un plato no te guste y te quedarte sin comer. Absurdo.
Sumar també ha confirmat els contactes sobre aquest decret i ha dit que la intenció del Consell de Ministres és que es torni a aprovar un text òmnibus probablement demà. En aquest punt està el debat si va sencer o trossejat com el que es va tombar la setmana passada al Congrés.
I precisament, i relacionat amb això que acabam de dir, la Federació Socialista d'Eivissa critica que el Partit Popular no doni suport a la pujada de les pensions i defensa el procés de regularització de les persones migrants impulsat pel govern central.
Així ho ha explicat el secretari general del PSOE d'Eivissa, Vicent Rosselló, després de la reunió de l'executiva celebrada avui capvespre. Rosselló també ha criticat que el govern balear no hagi acceptat el finançament autonòmic, és a dir, aportacions que podria fer l'Estat i que suposarien 412 milions d'euros per les illes i 8 concrets pel Consell d'Eivissa. És Vicent Rosselló, secretari general del PSOE d'Eivissa.
És totalment incomprensible, com és president del Consell Insular, Vicent Marí, una vegada i una altra reclama a l'Estat finançament per a les carreteres de Silla d'Eivissa i després, per altra banda, es nega a rebre aquest finançament de l'Estat. És totalment reprovable i no té cap tipus d'explicació. L'única explicació que li veiem és suposició frontal a les polítiques socials per part del Partit Socialista.
I parlam encara de les negociacions a l'àmbit estatal, al Congrés, perquè Sumar ha advertit des del primer moment als socis de govern del PSOE que si no hi ha les mesures socials de cobertura als desnonaments, no hi donaran suport. Si això passar, no seria l'únic enfrontament entre les dues formacions que recorden com parteixen taula al Consell de Ministres. Avui, la vicepresidenta i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha criticat el ministre socialista d'Economia, Carlos Cuerpo.
El motiu del nou enfrontament entre aquests dos departaments de govern és la implantació dels nous registres d'horaris de la reducció de la jornada laboral aprovada a iniciativa del Ministeri de Sumar.
Creo que economía es que en el fondo siempre tienen un sujeto, ¿no?, que les impulsa a una visión en contra de las cosas buenas de nuestro país. Desde el salario mínimo, querido Joaquín, pasando por los ERTEs, por la ley Rider, por las trabajadoras del hogar, por la reforma laboral que casi rompemos el gobierno varias veces, usted lo ha vivido con nosotros, siempre están en contra. Lo bueno es que somos hegemónicos. Después el Partido Socialista acaba felicitándose de estos éxitos. Esto es ser hegemónico.
El nou registre horari està pendent d'un decret que el desenvolupi. Per Díaz és una peça clau perquè la reducció de la jornada laboral sigui una realitat.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Alberto Núñez Feijóo i el diputat d'Esquerra han mantingut forts enfrontaments avui en la compareixença del líder del Populars a la Comissió d'Investigació sobre la Dana de València. Una sessió aquesta que ha estat carregada de tensió, retrets i fins i tot d'al·lusions a ETA, a l'accident ferroviari d'Ademuz i a la mort d'ancians a les residències madrilenyes durant la pandèmia de la Covid.
Feijóo ha respost a les acusacions amb més atacs, encara que no fossin relacionats amb la Dana. Així, Òscar Matute, de Bildu, li ha retret les morts d'ETA.
Yo tengo derecho a poder hablar o no.
Lo hace siempre que puede, pero en esta comisión ciñase al tema. No, como, usted, me, como me piden a mí.
Es que usted me
como
está
me
preguntando
piden a mí. No, yo le estoy hablando
vida,
de lo que ocurrió en Valencia, en la Dana.
Y yo le miro a usted y digo, ¿cómo es posible que me pregunte esto?
Presidenta,
A la resta de partit d'Esquerra, que van donar suport a Pedro Sánchez a la investidura, Feijó els ha acusat de fer servir una doble vara de mesurar entre la tragèdia de la Dana i l'accident ferroviari de Damuz, com ha passat en Gabriel Rufián d'Esquerra Republicana.
Estoy haciendo preguntas muy sencillas y con datos.
Pues
y
usted ahora está me habla usted de unos pisos en Alicante
que pasa mañana van a dar aplausos y golpes a otro. O a otra, sobre todo a otra. ¿Se entera?
Mire, si yo tuviese responsabilidades de gobierno, usted ya me habría llamado asesino y hubiese traído un trozo de carril y lo hubiese puesto en su escaño.
La portaveu parlamentària del PP, Esther Muñoz, ha criticat que s'hagi cridat Feijó a declarar a la comissió quan diu no tenia cap competència en la gestió.
Pocas preguntas ha habido esa tarde, claro. El señor Feijó no tenía competencias. En fin, ahora entiendo por qué ha habido pocas preguntas y más speech. Porque en realidad no se trataba de preguntarle al señor Feijó nada. Se trataba de que aquí cada uno tuviese su vídeo de Instagram o de TikTok. En fin, bueno, creo que han cumplido sus misiones.
I Vots, per part seva, ha rebutjat participar en l'estratègia del sanchisme, han assegurat, i en lloc de fer preguntes a Feijó, l'han instat a presentar una moció de censura. El que té clar Feijó, però, és que no accepta que li diguin mentider, com han fet un per un cada diputat de l'Esquerra, com és el cas d'Alberto Ibáñez de Sumar.
Es que yo no le puedo aceptar que me llame mentiroso. Es que yo comprendo que a lo mejor en su ambiente esto de mentir no tiene ningún problema porque ustedes llevan mintiendo en el gobierno 7 años.
Señor Feijó.
Pero después de 30 años...
Señor Feijó, que le voy a volver a llamar mentiroso.
Pública, déjeme, a mí usted no me llama mentiroso.
Sí, le voy a volver a llamar mentiroso.
No, usted no me llama mentiroso. O si no, comprenderá la presidenta que pido amparo a la presidenta.
I la presidenta de la comissió també se li ha girat feina tanta que ha cridat a l'ordre Feijó després de nombrosos enfrontaments al llarg de la sessió.
¿Usted va a respetar la presidencia o va a hacer lo que
señoría,
le da la
usted
gana?
¿Usted me va a respetar a mí o no?
Por supuesto, lo estoy haciendo. Por supuesto, lo estoy haciendo. Por supuesto, lo estoy haciendo.
Yo no puedo decir lo que pienso, salvo...
Usted puede decir lo que piensa fuera. Aquí lo que le preguntan, lo que piensa de lo que le preguntan. Y ciñéndose, insisto, al tema.
Això pel que fa a la comissió de la Dana al Congrés, però al Tribunal, l'ex número 3 del PSOE, Santor Cerdán, ha declarat avui davant el jutge que investiga el cas Leire Díez per presumpte suborn i tràfic d'influències per tractar d'influir en procediments judicials. També ha declarat el secretari d'Estat de Telecomunicacions, Antonio Hernando.
Tots dos han admès que varen estar en una reunió l'any 2024 a la seu del PSOE amb altres càrrecs del partit si ets militant del PSOE, Leire Díez. Segons Hernando i Cerdán, Díez va dir que tenia documentació sobre una presumpta investigació de l'anomenada policia patriòtica a Pedro Sánchez. En aquesta reunió també hi havia l'empresari Javier Pérez Talset.
I l'Audiència Nacional ja s'ha fet càrrec de la peça separada del cas Coldo que investiga els exsecretaris d'organització del PSOE, José Luis Ábalos i Santor Cerdán, per suposadament falsejar adjudicacions públiques. El Suprem li ha traspassat el car després que el també exministre de Foment hagi renunciat al seu escó de diputat i hagi perdut l'aforament, única causa per la qual el cas era encara a l'alt tribunal.
El titular que es farà càrrec de la causa és el magistrat de l'Audiència, Ismael Moreno, que ja instrueix una part principal del cas Coldo. La renúncia de l'exministre a la seva acta de diputat es produeix mesos després que el seu primer advocat li recomanés com a estratègia de defensa fer-ho per guanyar temps i traslladar tota la causa a l'Audiència Nacional, on el temps es dilata més.
Set i 51 minuts del vespre. Vos oferim ara una sèrie de notícies en format més breu perquè es confirma com a violència masclista la mort d'ahir d'una dona de 52 anys a Mos, a Pontevedra.
Maria Belén va ser assassinada a punyalades per la seva exparella, del qual s'havia separat fa unes setmanes i contra qui no existeixen denúncies prèvies pel maltractament. L'home, de 67 anys, va fugir del lloc dels fets i es va refugiar a un habitatge en una localitat pròxima. La policia va intentar negociar amb ell el seu lliurament pacífic, però després d'hores d'espera, els agents varen entrar a la casa i varen trobar el cos de l'home sense vida.
Un home ha mort i un altre ha resultat ferit en el desembarcament d'una embarcació irregular a la platja de Los Muertos, a Carboneras, a Almeria.
A l'embarcació viatjaven una vintena d'adults i un menor, tots en aparent bon estat de salut. Durant la jornada s'ha alertat d'altres embarcacions a la mateixa zona del litoral que podrien traslladar més migrants.
El president de Colòmbia, Gustavo Petro, reunirà demà amb el president dels Estats Units, Donald Trump, a la Casa Blanca. Tot això després d'un any de deteriorament de la relació bilateral entre ambdós països per la política migratòria. la lluita contra el narcotràfic i els atacs dels Estats Units a Veneçuela.
Colòmbia vol continuar sent aliada dels Estats Units en la lluita contra el narcotràfic i en la reunió de demà Petro mostrarà, asseguren, xifres contundents de la lluita del país sud-americà contra les drogues. Concretament, i segons el govern colombià, han decomissat 2.800 tones de cocaïna d'ençà del mes d'agost de 2022 i esperen que se'n deixin a 3.500 en acabar el mandat de Petro d'aquí a 6 mesos.
I 5 pacients de la Franja de Gaza, entre el qual Dormenós, juntament amb 10 acompanyats, han arribat a Egipte a través del pas fronterer de Rafah, després, recordem, de la seva reobertura. Recordem que aquest pas estava tancat d'ençà de mitjan 2024 i aquesta és la principal entrada des d'Egipte cap a la Franja i per on més entrava ajuda humanitària fins que es va tancar.
Les autoritats egípcies rebran diàriament una llista de 150 palestins que sol·liciten sortir de la Franja de Gaza. El govern egipci tindrà l'autoritat per aprovar o rebutjar aquestes sol·licituds. Segons dades del Ministeri de Sanitat de Gaza, s'estima que hi ha 20.000 pacients en derivació mèdica complexa a l'enclavament que estan esperant permís per poder viatjar a l'estranger i rebre un tractament mèdic.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
I parlam ara d'un element arquitectònic i patrimonial de gran valor històric. Ens referim als portals de les Feixes del Prat de Vila, a Eivissa, perquè els ajuntaments de Vila i també de Sant Eulari preparen la restauració d'una quinzena d'aquests portals i la inclusió d'aquesta zona humida de les Feixes a la xarxa Natura 2000. A les Feixes antigament s'hi conrava hortalissa i fins i tot cotó. I ara, els dos consistoris, allò que cerquen és la complicitat del propietari d'aquestes finques, d'aquestes Feixes, per recuperar els portells d'accés d'aquestes finques que conformen una part del paisatge tradicional pitiús.
L'Ajuntament d'Eivissa ha presentat avui el primer acord amb dos propietaris que cedeixen les seves feixes de 8.000 metres quadrats en total, que seran conrades per l'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica durant els 4 pròxims anys. Escoltant la coordinadora del Banc de Terres, Maribel Joan, i el regidor de Medi Ambient de Vila, Jordi Grivé.
I des d'aquí doncs, volem animar també a altres propietaris d'aquí de ses Feixes, no?, a que se miren d'acollir-se en aquest acord de custòdia.
Pla de Vila té una sèrie de... té una restricció d'urbanístiques, hi ha una sèrie de litigis entre propietaris i amb el pla general, per tant encara està en una situació delicada. Però n'hi ha molts que, com veieu, estan en un estat que ningú els acuida, per tant tenim 70 opcions de fer convenis de custòdia.
En total hi ha unes 70 feixes i només s'hi podrà recuperar parcialment l'activitat agrària perquè el terreny està molt salinitzat. Vicent Marí, Palermet, és el pagès que s'ocupa de les feixes i Marga Torres, una de les propietàries d'aquestes terres.
Segurament no totes les feixes ni tota la feixa, en qualsevol cas, serà recuperable agrícolament perquè allà on hi ha molta solcera realment és perquè l'aigua que hi ha és salada.
Aquest anunci ha coincidit en la celebració del Dia Mundial de les Zones Humides.
Informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
Tengo el pecho pelado, me dio una mata. El corazón dándome pata. Dime, baby, ¿dónde tú estás? Pa' llegarle con Roro, Julito, Cristal, Roy, Edgar, Seba, Oscar, Darnell y Big J tocando bata.
I si no reconeixeu el tema, nosaltres vos direm quina és. Es tracta de Debí tirar mar fotos, o millor dit, sí, Debí tirar mar fotos. Aquest és el títol en qüestió d'aquest tema musical del cantant de Puerto Rico, Bad Bunny, un personatge que ha tingut un protagonisme excepcional en aquesta gala del lliurament dels Grammy, perquè no han passat encara ni 12 hores, però les paraules d'aquest cantant encara ressonen. Les seves paraules eren crítiques a les polítiques migratòries de Donald Trump i aquestes hores ja han fet la volta al món.
De fet, la gala dels 68 Premis Grammy serà recordada per la música, però sobretot per les crítiques al terror sembrat per l'administració Trump entre les persones migrants, especialment les darreres setmanes a Minneapolis. I d'entre tots els discursos, el de Bad Bunny ha estat potser el més contundent. Benito ha demanat que els IC marxin i ha fet aquesta reivindicació.
We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans.
Abans de donar gràcies a Déu, vull dir ais fora d'aquí. No som salvatges, no som animals, no som estrangers. Som humans i som americans. Són les paraules que va dir ahir vespre Bad Bunny.
i les que ha generat també les ovacions més llargues de la gala. Bad Bunny no ha volgut cantar ni participar en les actuacions, ha dit que reserva per la seva esperada actuació a la mitja part de la Super Bowl en tot just una setmana. El de Puerto Rico ha fet història per haver guanyat el Grammy a millor àlbum amb un treball en espanyol per Derbi Tirar Más Fotos, un autèntic fenomen de bandes on ha recuperat sons, ritmes i històries de la seva cultura. No saben què pensa del discurs del president Trump, però ja ha transcendit que el president dels Estats Units amenaça en denunciar el presentador de la gala, el còmic i escriptor sud-africà Trevor Noah, per haver fet bromes sobre la seva relació amb el pederastre Jeffrey Epstein.
I és que Trump ha estat de fet protagonista durant bona part de la nit a banda de Bad Bunny i Kendrick Lamar. També Billie Eilish ha criticat la seva política i ha insistit que ningú no és il·legal, així com ha animat a continuar protestant.
No one is illegal on stolen land.
Billie Eilish ha guanyat el premi a Cançó de l'Any, Lady Gaga el de millor àlbum pop vocal i Olivia Dean ha estat reconeguda com a millor artista revelació. El raper Kendrick Lamar ha estat l'artista amb més guardons dins la música nord-americana. Per tant, aquestes són algunes de les principals premis, reconeixements que ha hagut en aquesta gala de lliurament dels Premis Grammy. Que la Capella de la Misericòrdia de Palmes, aquesta una proposta cultural, es transforma a partir de divendres en un cinema. Un cinema de barri dels de tota la vida amb taquilla, cortines i cartells, perquè aquesta és l'exposició que fa referència a una època fa molt de temps que és a càrrec de Tomeu Fiol, estudiós i un dels autors juntament amb la seva germana Verònica del llibre Palma, ciutat de cinemes. El llibre es va editar fa uns anys, però ara es reedita amb més contingut i més imatges, i aquest és precisament el contingut que podreu veure en aquesta exposició. Amb aquesta informació hem arribat a les 8.